Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Servei Meteorològic de Catalunya ha rebaixat a nivell taronja l'alerta, però avui encara es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. De moment, el temporal ha causat inundacions, talls de carretera i també d'aigua i subministrament elèctric a les Terres de l'Ebre. Protecció Civil preveu enviar una alerta als mòbils just ara a les 4 de la tarda per informar que demà es reprenen les classes al Montsià i al Baix Ebre, on s'ha suspès avui, recordem-ho, per les pluges. Escoltem la consellera d'Interior, Núria Parlon.
Tindrem l'alerta de l'Inuncat fins al vespre, perquè contem doncs, que hi ha molta acumulació d'aigua, ja ho he dit abans, hi ha zones que estan, doncs, que acumulen quantitats importants quan plou amb aquesta intensitat, i per tant la situació encara no estarà del tot normalitzada, no? Llavors passarem segurament durant el vespre a prealerta del pla.
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre segueix fent el seguiment i vigilància per previsió meteorològica adversa i ha informat de la possibilitat de crescuda dels barrancs del Baix Ebre, als ports, al Montsià i a la Serra del Boix. I la consellera de Salut, Olga Pané, qüestiona la continuïtat de la llista de fàrmacs que no requereixen copagament i ho justifica per la sostenibilitat del sistema sanitari. Ho ha expressat el dubte davant de 600 alcaldes, alcaldesses i representants del món local català en unes jornades dedicades a la salut a Barcelona, on ha explicat la transformació del sistema que el Departament de Salut intenta fer davant reptes com l'envelliment de la població.
Tenint en compte que nosaltres incorporem fàrmacs per tothom i sense copagament en aquest nivell de fàrmacs, són 250 milions d'euros cada any. I tot això ens enfronta al gran repte, a tots nosaltres, que és fer sostenible el nostre sistema sanitari per les generacions futures, pels nostres fills i pels nostres nets. Així és que anem-s'ho pensant.
I la inflació repunta a dues dècimes al mes de setembre respecte a l'any passat i se situa al 2,9% a tot l'estat, segons l'indicador Avança. L'increment es deu principalment als carburants i a l'electricitat, que baixen menys que el setembre de 2024. I a Lleida, productors i visitants fan un balanç positiu de la primera edició de la Fira Mos, una fira que substitueix a la de Sant Miquel en un intent per diferenciar el món professional del sector gastronòmic. La iniciativa, sota el paraigua de la nova marca de la Diputació Gust de Lleida, vol promoure i impulsar els productors locals.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda. Ara mateix passen 3 minuts de les 4 de la tarda. Avui és dilluns, dia 29 de setembre de l'any 2025. I ho tenim tot preparat, com cada dia, ja sabeu, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. La Ronda Mar començarà, com és habitual, fent un repàs per totes les notícies de la nostra costa catalana, però avui farem una mica de ziga-zagues, perquè, de fet, la primera parada ens farà baixar fins al Delta de l'Ebre, que els tenim passats per aigua. Després tornarem a pujar cap a l'Escala, entre mig ens quedarà Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem, com no, a Tarragona. Més enllà d'això, ens endissarem també en els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Us parlarem d'un tema que segur que us ha marcat també el vostre estiu, els castells i el canvi climàtic, o com es poden adaptar les diades castelleres a les onades de calor, cada cop més llargues, les diades i les onades de calor. Nadarem també pel nostre Mediterrani, però a les aigües que toquen a la costa italiana. Parlarem de literatura, ho farem en relació a la Costa Brava i coneixerem uns restaurants que tenen com a filosofia el reaprofitament del menjar. Acabarem el programa avui parlant de taurons. Nyam, nyam. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda. Espero que amb tots vosaltres també. Arran de mar. Vinga, va, si ho hem de fer ben fet, abans de començar el programa hem de presentar el nostre equip, l'equip que fa possible en aquestes dues horetes aquesta celebró que ens agrada tant celebrar també a Tarragona Ràdio. Sílvia García, molt bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Jo
però d'aquí una miquetinha hem de dir que també estarà la Marina amb nosaltres.
Sí, no li han donat festa del tot.
No la deixen marxar, no. Digui, cap aquí.
A les 5 fitxarà la aquí, Marina.
Home, no, i tant. Si no la vindrem a buscar,
una setmana una mica a tres potes,
sí.
A tres bandes.
Vinga, va. Quedarà bé. Tu serà maco, eh?
Ets tu qui
vinga.
Coneixes més aviat l'equip. És que no pas jo. I mira, el primer que hauríem de fer, avui que em dic que canviarem una mica l'ordre dels elements, et sembla? Saludem, marxem cap al Delta de l'Ebre, delta.cat, perquè allà estan encara passats per aigua. Saludem la Cel Prieto. Cel, bon dia. Bona tarda, més aviat.
Bona nit.
Hola. No sabem, bona nit,
com,
ja.
Com ho teniu vosaltres allà? Jo crec que més bona nit ja, eh?
Sí, bona tarda, noies. Bueno, ha sigut un dilluns complicat aquí a les Terres de l'Ebre. De pluges afecta... Bueno, ha afectat a obligar a suspendre tota la quita escolar a les comarques del Baix Ebre i del Montsià. Però, bueno, no s'han registrat incidències greus i interior preveu que la situació remeti al llarg del dia. Ho comentarem ara en seguida.
Ara ho expliquem en tots els ets i uts, però val la pena dir això, que podem fer certa broma, Cel, perquè no hi ha hagut víctimes, no hi ha hagut afectacions personals, no? Més enllà dels inconvenients del que té, doncs, les pluges enormes que estan caient des d'aquesta matinada. Molt bé, Cel, tu estàs bé?
Sí, i tant.
Bé, doncs vinga, ara tornem a connectar amb tu i t'agraïm moltíssim que tenia aquest punt d'informació ben directe. Moltes gràcies, Cel, fins ara.
Fins ara.
Cel Prieto des de radiodelta.cat i per altra banda ja us hem dit, baixàvem cap al Delta de l'Ebre però ara pugem, tornem cap a l'escala i allà saludem a Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, molt bona tarda, Núria. Encantat de fer...
bon dia i bona tarda, les dues coses. Sí.
Les dues coses, ja les tenim. El dia el tenim al Sarró, ara ve la tarda, després el vespre, bé, esperem que sigui així.
Es nota que és meteoròleg, Sergi, perquè tens
sí.
molt clares
les
És un poeta, és un poeta.
Sí, és un poeta del temps. Sí. Doncs aquí una mica allò del món al revés, de la sèrie aquella de Stranger Things, mentre al sud del país aiga i més aiga i torna i aiga, aquí és el dia més assolellat de tota la setmana passada, fa un dilluns, podríem dir, de fàbula, per aquí dalt.
Sergi, que egoistes, no? Us ho quedeu tot?
Bueno, ja vindrà.
Home, repartiu.
Ja vindrà el dia que vin un dia aquí a les 3 quan pugi cap a la ràdio i no pugui pujar perquè els carrers sigui un riu i aquestes coses. Tranquil·les.
Ja arribarà el dia.
Tiempo a la tarde.
Tranquil·les, diu.
Ja arribarà el moment.
Gaudeix de les ulleres de sol i del bronzejat, Sergi. Connectem ara mateix de nou, d'acord?
Fins ara.
Sergi Corral des de Ràdio L'Escala i ara toca saludar des de Canal Blau el Carles Monasterio. Carles, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, què tal? Doncs aquí, mira, ni una cosa ni l'altra. Aquí núvol, no plou, però estem així ara ennuvolats, un dia grisot més aviat. Vaja, el que deu tenir està entre el sol i la pluja, no? Ara mateix.
Bueno, perquè tenim una de cada cosa, no? Una de cal, una d'arena. Sí, i tu que estàs al mig, molt bé. Tot bé, doncs, a casa vostra, sí?
Tot bé, tot correcte per aquí.
Molt bé. Carles, fins ara mateix també.
Fins ara.
Carles Monasterio, Canal Blau, i tanquem aquesta ronda de connexions prèvies, a connectar amb Ràdio Arenys, a veure si desempaten aquesta situació meteorològica, que avui sembla que doncs, el comentari ve per aquí. Ja no els hi preguntem què han fet el cap de setmana, si han tingut festa o no, sinó com està el temps. Oriol Leo, Ràdio Arenys, bona tarda.
Molt bona tarda, doncs jo al mig també, jo al mig, però tiro més meteorològicament cap a la Costa Brava, perquè si ara en Carles deia que té tapadot, no, aquí no, aquí tampoc fa un sol radiant, hi ha algun nuvolet, però un dia serè, un dia que al migdia s'estava bé, vull dir que bé, i meteorològicament tirem cap al nord nosaltres.
I el cap de setmana, Oriol? Què tal?
Bé, el cap de setmana...
He canviat la veu.
Com no ha d'anar bé un cap de setmana? Veiem, a veure...
Molt bé, doncs ja tenim tot l'equip reunit. Moltes gràcies, Oriol, fins ara mateix.
Fins ara.
Tenim tot l'equip de la Ronda Mar reunit. Us parla en aquesta primera hora Núria Cartanyà. A la segona hora, a partir de les 5, recuperem la veu de la Marina Pérez Got. Tot a punt, Sílvia? Arrenquem programa.
Actualitat.
I canviem l'ordre de les nostres habituals connexions d'actualitat. El que fem a primer és connectar amb radiodelta.cat, perquè la notícia avui, la notícia de les pluges, està doncs al Delta de l'Ebre. Ens ho explica la Cela Prieto, i és que Protecció Civil sembla que manté l'alerta per l'episodi de pluges que ha tingut lloc, que està tenint lloc a les Terres de l'Ebre. Un episodi que ha obligat a suspendre l'activitat escolar al Baix Ebre i al Montsià. Això sí, de moment no hi ha hagut afectacions a greus. Cel.
Sí, Núria, la pluja d'intensitat torrencial que descarrega les Terres de l'Ebre des de la matinada dels dilluns ha obligat al Departament d'Educació a decretar la suspensió total de l'activitat lectiva als centres del Montsià i del Baix Ebre. Els forts aiguats han deixat grans acumulacions i el risc d'inundacions i riuades és molt alt, motiu pel qual Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta. Tot i que la previsió és que continuï plovent tot el dia, la consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que el pitjor ja ha passat i que de cara a la tarda la intensitat serà més baixa. Fins al moment no hi ha hagut incidències greus. Si es confirma que l'episodi de pluges va a la baixa, s'enviarà una nova alerta perquè la població estigui afectada per la suspensió de classes, que sàpiga que demà dimarts se recuperarà la normalitat a les escoles i instituts del Baix Ebre i del Montsià. Tot i això, la consellera d'Interior ha demanat no baixar la guàrdia i que recomana restringir al màxim la mobilitat al Baix Ebre i al Montsià. En un primer moment, la nit d'ahir, del diumenge, la suspensió afectava només a 3 centres educatius d'aquestes comarques, però l'evolució del temporal durant la matinada i el matí del dilluns ha portat el govern a fer-ho extensiu al conjunt de totes les escoles i instituts. Els bombers de la Generalitat han rebut 13 avisos durant la nit passada per incidències amb les pluges i 26 més entre les 7 i la 1 del migdia d'avui dilluns. Per tal de solucionar possibles incidències, tot i que de moment no hi ha una activitat important, els cossos d'emergències han habilitat un centre de comandament al Parc de Bombers de Tortosa i s'hi han desplaçat grups de rescat subaquàtic i de muntanya per prevenció. D'altra banda, l'estació d'Amposta ha registrat xifres rècord. Concretament, avui dilluns han caigut fins a 289 litres per metre quadrat i els alfacs 192. També destaca l'Aldea, on l'estació ha registrat 129 i a les cases d'Alcanar amb 92 litres per metre quadrat. El municipi de Mas de Barberans acumula, si se tenen en compte les precipitacions de diumenge i les d'avui, 208 litres per metre quadrat. I a més, les precipitacions han deixat el poble sense subministrament elèctric des d'ahir a les 10:30 de la nit fins avui, hasta les 10 del matí no han tornat a tindre llum, 12 hores sense llum. I la previsió és mantenir l'alerta del pla Inuncat fins avui al vespre, ja que hi ha zones amb molta acumulació d'aigua.
Doncs, Cel Prieto, moltíssimes gràcies per aquesta extensíssima informació d'últimíssima hora també que ens has donat des de les Terres de l'Ebre. Una abraçada i cuideu-vos molt.
Gràcies.
Com diem, pugem tota la costa catalana fins a l'Escala i allà a la Sergi Corral ens explica que la diada dels pescadors exaureix les entrades i vindica el consum de peix local.
Així és, Núria. Unes 150 persones han assistit en aquesta primera diada dels pescadors que s'ha realitzat aquest passat dissabte al port de la Clota amb l'objectiu de recuperar el patrimoni marítim de l'Escala i reivindicar el consum local de peix. L'alatge és un dels peixos que més es pesca aquí a l'Escala, és semblant a la sardina i presenta una gran versatilitat a la cuina, encara que Catalunya no gaudeix de popularitat i per això les captures, o gran part de les captures, s'exporten a països com Portugal, que principalment les elabora en conserva. La Diada dels Pescadors, que s'ha celebrat aquest dissabte, ha volgut reivindicar aquesta espècie i, de fet, ha esdevingut la líder del show cooking i el dinar popular que ha presentat, ha conduït Arnau París del programa Cuines de TV3.
Sí, de fet, moltes vegades el consumidor coneix peixos que venen de molt lluny i tenim poca coneixença de peixos d'aquí de la zona. En aquest cas, a l'Escala es fa una gran labor per tal de posar de protagonista un peix, com és l'alatge, que és de les nostres costes, o sigui, és quilòmetre zero, proximitat, vol dir pescadors que possiblement siguin amics o veïns, i que al final generes una mica d'aquesta economia circular. És important, més enllà del fet de menjar, tot el que implica comprar peix de proximitat.
La primera edició de la jornada, que ha estat organitzada per l'Ajuntament de l'Escala, la Confraria de Pescadors de l'Escala i l'empresa Coach Gastronòmic, ha homenatjat la tradició marinera d'aquí al poble i alhora ha donat a conèixer la tasca efectuada pels pescadors de la població. En aquest sentit, la diada ha finalitzat amb una visita guiada per la llotja. Ens ho explica Carmina Ontiveros, de l'empresa Coach Gastronòmic.
Una jornada on volem fer que hi hagi aquesta connexió entre doncs, tots els pescadors i el poble de l'Escala, crear aquesta sinergia i doncs, crear aquest vincle doncs, i tornar a recuperar el patrimoni, el relat nostre i sobretot potenciar una espècie que últimament s'està pescant molt, que és com la latxa, és aquesta espècie de peix blau, que és aquesta cosina germana de la sardina, i la intenció és doncs, això, donar a reconèixer, potenciar-la i donar-li el valor que es mereix.
Com dèiem, ha estat un ple en aquesta festa. 150 persones hi han assistit i a causa de l'alta demanda, els organitzadors han arribat a crear fins una llista d'espera per si es produïa alguna baixa. Gràcies a la resposta de la població, doncs, contemplen que es realitzi una segona edició l'any vinent.
150 persones en aquesta diada dels pescadors, però més xifres, mireu, 870 persones, ens diu el Sergi Corral, que han fet servir aquest estiu el bany adaptat a la platja de Sant Antoni de Calonge.
Doncs sí, Núria, una de les novetats de la campanya d'aquest estiu passat a les platges de Calonge i Sant Antoni ha estat el canvi d'emplaçament del servei de bany adaptat. El projecte, la platja a l'abast de tothom, l'ha situat a l'espigó de la Costa Brava, a la platja de Sant Antoni, amb una dotació total de 8 cadires amfíbies. Acabada la temporada, el servei passa balanç, on hi han assistit 870 persones, 359 de les quals corresponien a grups concentrats. La xifra ha estat una mica per sota la d'anys anteriors. Un dels motius és que aquest estiu ha calgut hissar més vegades del compte les banderes groga o vermella per mala mar o tempesta. Segons l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, els usuaris han valorat positivament la nova ubicació perquè té més espai per interaccionar, menys pedres i pendent de l'entrada al mar o perquè incorpora el suport físic d'una barana. Segons els responsables del Servei de Socorrisme, la campanya d'aquest estiu s'ha tancat amb 413 assistències mèdiques, 267 per ferides lleus, 72 per picades de medusa. Aquest estiu la presència de meduses ha estat important, però de les urticants n'hi ha hagut menys. S'han fet 32 rescats, la majoria de persones d'edat avançada amb dificultats per sortir de l'aigua. El 16 d'agost, però, va morir ofegat un home de 80 anys a la platja de Sant Antoni. D'altra banda, la memòria de platges del municipi també destaca més de 1.800 intervencions per conductes incíviques, dues de cada tres per l'ús d'embarcacions sense motor dins de la zona de bany.
Gràcies, Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. I a tom encara d'aquesta notícia que ens parlava d'incidents i de rescats a la platja, des de Canal Blau, Carles Monasterio ens porta una notícia. Diu, la campanya d'estiu es tanca amb 20 víctimes mortals a les platges catalanes. Això són 3 més que la temporada anterior. Carles.
Doncs sí, durant la campanya de platges d'aquest estiu 2025, iniciada el passat 15 de juny i que va finalitzar el dilluns 15 de setembre, s'han notificat a Protecció Civil de la Generalitat un total de 20 morts en el bany a les platges catalanes i 4 a les piscines, tant d'ús privat com d'ús públic. Les dades d'aquest estiu a les platges han sigut superiors a les de l'any passat, on van morir 17 persones, però inferiors a les de fa 2 estius, quan van morir 25 persones. A les piscines, en canvi, la xifra ha estat menor. Aquest estiu, 4, en van ser 7. Ha estat una campanya de platges especialment negra al litoral del Garraf, amb 4 ofegaments mortals. Un home de 40 anys a la platja del Far, tot just a l'inici de la temporada de bany, el 17 de juny, va ser la primera víctima a les platges catalanes. També han perdut la vida un home de 54 anys a la platja de Ribarroges i un home de 70 anys a la platja del Prat de Vilanova, a tocar de Cubelles. Des del sector de salvament aquàtic reclamen la necessitat d'una normativa de prevenció de riscos a les platges. Ens ho ha explicat Ramsés Martí, que és expert en seguretat aquàtica. L'escoltem.
Sí que és cert que hi tenim algun document públic que molts ajuntaments doncs, empleen quan els hi demanes doncs, o els hi fas veure que calen canvis, que són doncs, codis de bones pràctiques, però relacionades amb la licitació dels serveis. Això no és un document tècnic operatiu que marqui les coses que han de millorar. No? És un document doncs, que, a més, va ser fet per entitats doncs, realment una mica llunyanes al que és la realitat.
També reclamen allargar els horaris del servei de socorrisme i de temporada de platja, així com millorar les condicions dels socorristes i les ràtios de personal per superfície que vigilen. El tornem a escoltar.
Estem amb uns sistemes, amb uns sistemes de gestió de salvament i socorrisme que no han variat en 20 anys, és a dir, continuem vigilant les platges sense uns criteris tècnics que ens diuen doncs, quants socorristes han de vigilar. I estem molt per sota del ràtio necessari de socorristes per llamp i de d'aigua, vale? Que això faria que s'ofegués menys gent. Això està claríssim, perquè si poses més ulls, aquests ofegaments que tenim, que és un ofegament que tenim superdetectat a les nostres costes, que no són ofegaments produïts per mala mar, ni perquè la gent s'allunya, ni perquè té problemes dins l'aigua, sinó el que passa és que pateix una malaltia sobtada que li ocorre els primers 5 metres, molts no es detecten perquè el socorrista està vigilant una superfície de làmina d'aigua brutal.
A la vintena de víctimes mortals també cal afegir les 9 persones que van morir entre l'1 de gener i el 15 de juny i una que va morir el passat dia 17 de setembre amb la campanya d'estiu ja tancada. El Departament de Salut i Protecció Civil recorden la necessitat de mantenir tot l'any la prudència quan es realitzen activitats a l'aigua.
Moltes gràcies, Carles Monasterio, des de Canal Blau. I amb Ràdio Arenys connectem ara amb Oriol Leo. Arenys ha celebrat, ens explica l'Oriol, els 440 anys de la confraria de pescadors de Sant Telm. Ho han fet juntament amb el 25è aniversari del naixement del Club Rem Arenys. Les dues entitats vinculades al mar han commemorat les efemèrides a la Llotja del Peix Blau i al Club de Pesca Mar Esport de manera respectiva. Oriol.
Sí, en el cas de la confraria de pescadors, la celebració ha consistit en un dinar popular de germanor pels confrares i pels treballadors que s'ha fet a la llotja del Peix Blau. Antoni Marzoa, que és el patró major de la confraria de pescadors de Sant Elm, ha explicat el significat històric del dia 15 de setembre, de fa 440 anys, i la pertinença de poder-ho recordar.
La commemoració d'avui és perquè fa 440 anys que un 15 de setembre del 1585 es signaven les constitucions, els estatuts socials, diem, de la confraria que encara existeix. I, per tant, és fer aquella commemoració, no? Es va celebrar l'any 1985, vam celebrar els 400 anys, i hem pensat que ara, 40 anys després, tocava, d'alguna manera, significar-ho, donar-ho a conèixer.
A més, Marzoa també ha exposat a Ràdio Arenys quins són els reptes que afronta la pesca arenyenca i la importància del factor comunitari en la seva situació.
La importància d'una professió com la de la pesca, que genera entre 5 a 10 llocs de treball en terra ferma i que justifica tota una xarxa d'altres activitats connexes molt important. Ens fa falta que hi hagi una política pesquera comuna que pensi en la Mediterrània i que deixi d'intentar atlantitzar, no? Convertir-nos com a l'Atlàntic i aplicar-nos de manera de tàbula rasa les polítiques que es dissenyen per altres tipus de flotes amb altres realitats a nivell social i econòmic.
Aquest 2025 és un any en què una altra entitat arenyenca indestriable del mar ha fet també aniversari rodó, el número 100, el Club de Pesca Mar Esport.
I des de Ràdio Arenys ens porteu per una altra notícia. Ens expliqueu que l'antiga caseta de socorrisme del Passeig Marítim de Mataró torna a tenir ocupes. L'habitacle situat a la platja del Varador és la residència habitual d'un o diversos individus. Això ja va passar durant la Covid. L'Ajuntament espera l'ordre judicial per poder desallotjar-lo.
Exacte. L'antiga caseta està situada just a l'inici del braç del port i cada matí hi ha qui estén la roba en uns fils penjats a la reixa de la finestra i es pousa unes mantes. És una estampa quotidiana que es repeteix molts de fa mesos quan un o diversos individus van ocupar aquest habitacle prefabricat. Es tracta d'una caseta que s'havia emprat com a punt de socorrisme, tot i que aquest estiu ha estat buida, ja que el servei s'havia traslladat a una altra ubicació propera. Això ho han explicat els cartells d'avís que encara hi ha penjats a les parets d'aquesta caseta. En quedar abandonada, s'ha convertit de manera sorprenent en el refugi d'almenys una persona. L'Ajuntament és conscient de la situació i està a l'espera d'una ordre judicial per poder procedir al seu desallotjament. A més, es dona la circumstància que aquesta caseta ja va estar ocupada amb anterioritat. L'any 2021, en plena pandèmia de la Covid, quatre joves d'entre 18 i 19 anys s'hi van instal·lar durant uns dies fins que la policia local els va desallotjar sense incidents. Dies després van intentar reocupar-la, llavors sense èxit. Aquell immoble municipal va quedar llavors amb els accessos reforçats per evitar noves ocupacions que, com veiem, han estat en va.
Moltes gràcies, Oriol Leo, Ràdio Arenys. I encara una darrera notícia, que aquesta sí us la fem arribar des de Tarragona. Us volem parlar de l'èxit de públic que ha tingut la segona edició del Nau Fest, un festival que s'ha celebrat aquest divendres i dissabte al refugi número 1 del Moll de Costa. Un festival que aquest cap de setmana ha combinat referents internacionals de l'art digital i talent també del territori. A la Nau Fest s'hi han pogut veure performances d'art digital, conferències amb filòsofs, concerts i experiències immersives. L'esdeveniment ha comptat amb més d'una trentena d'activitats. La directora del Nau Fest, Daviana Muñoz, ha explicat que l'equip del Jardí, del Jardí Digital, que és el col·lectiu que organitza el festival, ha dut a terme un exhaustiu treball per oferir una programació que agrupi alguns dels noms més destacats a escala internacional.
Que bueno, que no queremos que simplemente se quede en una cosa de un fin de semana, sino que queremos explorar aún más. Y en la Escuela de Arte, que tengo que agradecer muchísimo a la Escuela de Arte de la Diputación, que nos haya brindado y nos haya abierto sus espacios, vamos a tener un intercambio precioso entre la BAU, que es la Escuela de Arte y Diseño de Barcelona, y por supuesto de la Escuela de Arte y Diseño de aquí de Tarragona. Vamos a tener un encuentro en donde vamos a aprender cómo son los micromappings.
En el marc del Nau Fest s'ha dut a terme la primera edició d'un concurs per joves creadors que reinterpretaran el patrimoni romà tarragoní amb la impressió 3D. Un dels noms més destacats d'aquest festival ha estat el de Manel de Aguas, un artista cíborg que s'ha implementat unes aletes al crani que li permeten convertir en so les característiques atmosfèriques com la humitat o la temperatura. A la tarda de dissabte es va viure un duel en directe al més pur estil de les batalles de galls, però entre la DJ Outs i una IA capaç de crear ritmes i visuals de manera autònoma. Aquesta actuació encara cal sumar-hi diverses sessions de DJ i el concert binaural amb Azul Celeste, que va ser l'encarregat de clausurar el festival. Si us heu perdut les dues edicions concentrades del Nau Fest, de fet aquest cap de setmana intens que hem tingut a Tarragona, no patiu, perquè les activitats vinculades al festival, per tant d'art digital, continuaran durant tot el mes d'octubre. De fet, la programació del Nau Fest tancarà els 24 i 25 d'octubre a l'Anfi Teatre. Amb la projecció del mapping, el futur ja és aquí. I abans d'entrar a matèria amb les nostres entrevistes, volem saber doncs quina és la previsió meteorològica, no només el temps que fa ara a la nostra mar, sinó quin temps farà especialment, ja veieu, en alguns punts de la costa catalana. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia, Luismi Pérez.
Bona tarda. Molt pendents encara d'aquesta situació de tràngol marítim que tenim a gran part de la costa sud del país, especialment a la del Delta de l'Ebre. Hi ha onades de més d'un metre i mig d'altura amb aquest vent de gregal que no deixa de bufar i, sobretot, amb aquesta gran quantitat de pluja molt important, molt intensa i molt persistent que no deixa de caure des de fa ben bé 12 hores. Aquestes pluges doncs, que ho estan inundant tot i que també fan que hi hagi aquesta barreja d'aigües a prop de la costa i de les platges. La situació de la costa barcelonina i de la Costa Brava és una miqueta més tranquil·la, però amb aquest vent tossut de gregal que anirà girant una miqueta cap al llevant. També hi haurà tràngol marítim, especialment mar enfora. Pel que fa al dimarts, una miqueta més de tranquil·litat, vent al matí de gregal, durant la tarda girarà cap a Xaloc i serà un palet més reforçat del Delta de l'Ebre. Per tant, sobretot allà, tindrem una mica més de tràngol. Ho anirem seguint a la xarxa.
I del temps al trànsit, que també volem saber com estan les nostres carreteres. Eduard, Servei Català de Trànsit.
Hola, Núria, bona tarda. Doncs, de moment, pel que fa a incidències, tenim a l'autopista AP7, a l'Ametlla de Mar, un carril tallat en sentit sud per un accident. De moment, aturades entre 1 i 2 quilòmetres en aquest punt de l'autopista. En aquest cas, a la C55, hi pot un vehicle variat a l'altura de Pinós, entre Pinós i Cardona, es dona pas alternatiu per aquesta incidència i recordar que es mantenen dues vies afectades per aquests darrers aiguats, una via tallada, la TV-3314, entre Godall i Ulldecona, i una altra, que és la Nacional 340, hi ha una afectació parcial, de moment encara es dona pas alternatiu a l'altura d'Amposta en aquest tram de la via. I és tot, per tardar.
Bona tarda, Eduard, gràcies i fins demà.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. les profunditats de l'actualitat. Unes setmanes parlàvem amb ells, de fet amb ell, amb el Jordi Cervera, aquest nedador reusenc, que ens deia que vora el 25 de setembre tenia en ment a fer nedant a Còrsega i Sardenya. Ja us podem avançar que ho han aconseguit. I anem a felicitar-lo en directe. Jordi Cervera, bon dia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hem d'haver convocat, perquè ens donis una mica més detalls de com va anar tot plegat. Bé, felicitats. No sé si fins a quin punt ha sigut difícil o fàcil, us ho heu de creure, era factible quan es vau posar el dia 25?
Bueno, primer molt content per assolir-ho, i després si va ser difícil. És un estret d'aquells que té aquelles corrents difícils, posen vent, posen tormentes, i llavors vam poder fer-ho el dia 22, i l'anècdota va ser doncs que al sortir s'acabava de formar una tormenta amb llampecs i drons i llans i aigua i pluja, i bueno, i doncs la prova es fa de que tu surts amb una semi-pneumàtica cap a la sortida, i va ser doncs entre les oles i el temps doncs un mica patidor, i bueno, llavors de Còrsega com vam arribar, doncs vam sortir i ens va dir, doncs, els que seguien molt temps, que mitja hora, tres quarts, marxaria el mal temps, i així va ser, i vam poder, doncs, gaudir de la travessia. Van ser 4 hores, i, bueno, molt content, perquè, doncs, és un estat molt important, el de Bonifacio, per portar, doncs, dins del teu cor i haver-lo fet.
No és de les distàncies més llargues, que, ni molt menys, que has fet, Jordi, perquè de quants quilòmetres estaríem parlant?
Va fer uns 14 quilòmetres, el que passa és que és la dificultat, sí, de l'estret, sí, no? Igual que fer-hi valcar, doncs, sense la corrent que pot ser a favor o en contra, i clar, cada dia cada un és diferent, no? I ens va començar molt malament i va acabar molt bé. Però és un d'aquests estrets que el nedador doncs sempre vol fer-ho, i va estar bé. La distància, home, són 4 hores, 4 hores de millor, no? Però home, que a vegades és qüestió de que et posa el cap, ha d'arribar, ha de tocar paret, i així va ser.
De fet, ara t'anava a preguntar, vau patir molta inclemència meteorològica, però això són qüestions que ja podíeu preveure. Avui dia tot això es pot preveure. Va anar tal com havíeu previst, en el sentit de dir, bé, ens vam haver d'esperar mitja horeta, però ja sabíem, no?, que després d'aquella mitja hora podríem tirar endavant.
Bueno, ells t'ho diuen, perquè tu dius, passarà o no passarà, no? Però el bonic d'aquestes proves és que saps que és una prova difícil, has d'estar molt mentalitzat de que pot passar a tot, i quan vas en aquesta cosa de dir, estic entrenat, sí que puc fer-ho, i la distància és la que és, i bueno, tot i va anar tot bé, no? Però la mar és imprevisible, perquè surts bé, en sexe canvia, hi ha oles, en sexe, hi ha vent de la dreta, vent de l'esquerra, i els estrets tenen això. És un trajecte molt difícil d'aconseguir.
Una costa bastant escarbada, no?, pel que estic veient. Bastant,
sí,
retallada.
Sí, sí.
Sí? Clar, sí, suposo, sí, que fruit d'aquesta, també d'aquestes inclemències de l'aigua, no?
Sí, hi ha la sensació que vull explicar-te que hi ha moments que quan arribes és una sensació com si arribessis a Montserrat. Perquè sí, tens totes les pedres, tenen la pedra tallada de l'erosió del mar, del vent, és molt bonic.
Sí.
Llavors ens vam arribar a la punta Capone, a Falcone, i bueno, és una passada perquè veus que s'ha acabat que quan vas arribant la tinc enrere, la vagin apartant,
sí,
i això no arribo, però és que sí, té una erosió a les roques i a l'Skyline, que és molt bonic.
Ara t'anava a dir que sí, que sí, és que hi havia fotografies, jo no hi he estat, però hi havia fotografies, i ara que es diu Montserrat, dic sí, et recorda. Jo no sé si des de l'aigua, amb el
amb una mica el patiment, no, d'arribar, si teniu temps, nedant, de veure la magnitud del que hi ha a terra. Teniu temps d'apreciar les vistes.
Sí, sí, perquè fa tot temps que cada 45 minuts parem l'avituallament, no? Llavors ja la paraula, diguem, que no pots dir. Quan queda, eh? Quan queda, això? Però clar, vull dir que saps que el que quedi has de fer, no? Però tu veus que la costa la vas envellint a prop, però creus que costa d'arribar, no? Perquè en xec, doncs, quan vam arribar, el vent ja començava a tirar, ja t'empenyia cap a un altre costat, i per allà hi eres, no? Llavors ve aquella paret monstruosa que tu has de tocar, i bueno, és això, no? Les ganes d'arribar que et fan patir, i això fins ara hi ets.
Això, perquè us situeu al mapa, és ben fàcil, eh? Davant de la costa italiana, entre Còrsega i Sardenya, l'estret de Bonifaci. Quina diferència hi hauria entre l'estret de Bonifaci i el de Gibraltar, per exemple? Tots els estrets són iguals, no?
Sí, la cosa que la diferència de Gibraltar a Bonifaci és que a Gibraltar saps que tu hi ha 5 dies de llevant i 5 dies de vent de ponent, i aquí amb el estret de Bonifaci és un dia que o l'agafes bé o no l'agafes bé. Vull dir, és un estret que el temps canvia depèn de com vagi el dia. Igual pots sortir en mar plana i acabes en mar molt aixecada, en canvi Gibraltar no. Gibraltar saps que el dia que ens diuen pots sortir, saps que la corrent la tens a favor. L'altra cosa és com si l'ola és més gran o més petita, o que pot succeir entre la vora d'en si, no? Però Bonifaci no, Bonifaci té que és imprevisible el temps que puguis trobar durant la cursa.
Clar, en aquestes 4 hores, doncs, se't pot girar totalment.
I tant.
Què fas? Us ha passat alguna vegada? I quins recursos teniu per solventar, doncs, això? Quins problemes us podeu acostumar?
Bueno, en aquests moments és quan tu veus que estàs, doncs, a mitja travessa i és que canvia el temps o l'anatge, el que fa posar és que fa canviar la folla que tens, si la portes a la dreta, per poder anar a l'esquerra. Te poden fer anar més cap a un costat perquè la corrent la puguis agafar perquè t'emporti cap a l'arribada. Vull dir, les tècniques són les del que porta el padró del barco, perquè ell, doncs, coneix la zona. Anàvem amb gent nativa d'allí que coneixia la mar i la línia a seguir, i bueno, té totalment confiança que et podran anar a posar. L'important és que, com deia l'altre dia, és que tu estiguis ben preparat. Si tu estàs ben preparat, estàs ben entrenat, doncs el que vingui tu ho aguantaràs.
Com et prepares, Jordi, per una prova d'aquest tipus?
Bueno, que si estava fent... Els seus abans eren un cos de 6, 7, 8 mil metres, a vegades de més, de 3 o 5 hores, probablement, doncs, cada dia un parell d'hores que pots fer 6, 7 mil metres, 5 mil, vull dir, l'important és que cada dia no fallis, i sempre al cap de setmana ens feu una tirada més llarga de 2, 3 hores, i màxim 4.
Per tant, és a constància i hores al mar, eh? Entrenament al mar.
I tant, aquest mar que tenim que és nostre, que és tan maco, i que tinc una costa molt maca per poder anar, no?
A mi em fa l'efecte que aquí està més calentet, però que el que et devies trobar tu allà a Bonifaci, eh? Com estava la temperatura?
Bueno, l'aigua estava 18-19 graus, ara aquí està 21-22, però tot i amb això vaig ser un neoprè, perquè quan fas un tret així el que no vols és jugar a trot, però si venen les meves amigues, les meduses, no?
Oh,
en aquest cas n'hi havia, però no tantes, però et sap greu haver de fer una prova d'aquestes i no hagués pogut fer sense ni el pre, però clar, t'arriesgues a que tinguin moltes maduixes i hagis de plegar per les picades d'elles, no? En aquest cas hi eren, però bueno, anava protegit amb el meu pre i la vam endivinar.
Una preocupació menys, no? Que ja en tenies prou, doncs almenys aquesta ja fora.
I tant que sí.
Escolta, abans feia referència, al començar l'entrevista deies és que fer l'estret de Bonifaci és com un must, no? Com a algo que tots els nedadors d'aigües obertes han de tenir en la seva llista. És un requisit indispensable. Per què? Que està mitificat? Té alguna història al darrere?
El és la ruta del Napoleó, la ruta dels barcos de, que tenia llavors molt important, i tot una de les jugades que vol fer, doncs, el Canal de la Manxa, Estret de Gibraltar, i llavors això s'enreda, no? Perquè quan hi ha algú que fa alguna cosa més, no, home, això també ho hauria de fer a mi, no? Doncs tens la Capri Nàpoles, també l'he fet, i llavors tens la Grècia-Turquia, l'estiu del passat, sí, que és rodes d'armaris, i aquesta és una prova, doncs, que tothom té porta a la seva agenda, i hi ha unes èpoques de l'any per poder fer-ho, i aquesta és l'època, no? I, bueno, tinc una oportunitat de poder fer-ho. I per mi any, perquè hi ha vegades que t'hi vas i saps dir del dia i el temps per ho podies fer, no?
A més de l'interès personal que poguessis tenir en fer l'Estret de Bonifaci, a més, hi ha una finalitat solidària al darrere,
tant,
no? Explica'ns tu mateix què hi té a veure l'Ela amb tot això.
Bueno, jo ara, com sabeu, estic dins de l'associació Sinforela, soc un dels fundadors, i el que vol la malaltia és el que deu, no? Que cada dia es facin coses per l'Ela i que se'n parli. I bueno, doncs jo el que faig sempre, doncs, és quan faig alguna prova, doncs sempre la dedico a la Sinforela, a l'Ela, i en aquest cas, doncs, jo sobretot el meu Francisco Morell, un afectat de l'Ela de Camins, i m'identifico, doncs, amb les dues braçades, amb poder, doncs, recolzar tota aquesta malaltia que no té cura, i si bé, entre tots, podem fer el màxim perquè pugui arribar a les màximes ajudes possibles.
Mm-hmm. Això vol dir que no pots parar de fer travessies i organitzar activitats, Jordi. Quin és el teu proper repte? Cap on? On no trobarem,
bueno,
nedant?
Ara nedant, jo aniré per... L'Ela és la principal, però mira, aquest diumenge, doncs es fa una cosa molt maca, que és la Socialón, que es fa a Camil, allà a la Pineda i a la Seca, a la platja, que és una cosa que van molts anys, que vam tenir el 10 aniversari, i el dia 18 es fa l'encursuïm aquí a Tarragona, que també és una prova molt maca, que m'he dedicat a l'oncologia, no? Vull dir, jo quan és una solidària sempre hi soc, i aquest any, diguem, ja del tema de Nadal, doncs ja s'ha finalitzat, i entrenar pel pròxim any, i doncs tornar a preparar, doncs, la Sinforela i tot el que vingui.
Bueno, doncs ens veiem per mar. Escolta, on t'agrada, si ens ho pots dir, eh? On estàs millor entrenant? En quina platja?
Bueno, jo la mesura que dic és que com som un grup de nedadors que anem, sí, repartint, doncs igual anem a la platja llarga. Jo entreno molt que és la platja de l'Esquirol, que és de Cambrils a Salou. A vegades també la platja que és de Cambrils que va cap a la Pixarrota, cap al Bonroig. I tenim unes zones molt maques per poder nedar, i és una cosa molt bonica de veure els diumenges, sí, molts nedadors que porten la seva boia, sí, i que nedem per tota Catalunya, per la costa, no? Tenim un bé preuat que a vegades no ho preuem massa, però és una passada les coses i la mà que tenim aquí nosaltres.
Tens raó, sou una bonica fotografia normalment els diumenges, no? Amb la boia de color taronja. I tant. Doncs per molts anys, Jordi Cervera, nedador d'Aigües Obertes, felicitats de nou per aquesta fita, per haver aconseguit creuar l'Estret de Bonifaci, i fins a la propera, Jordi.
Gràcies per tot que esteu, com diu el temps, sempre davant de mar, jo diria que a prop del mar. Moltes gràcies.
Una abraçada.
Les càpsules del mar, amb la col·laboració d'Associació Cetàcia.
Benvinguts un dia més a les Càpsules del Mar, un espai on coneixerem de primera mà els cetacis que viuen al nostre mar Mediterrani. Les càpsules serveixen per tenir més informació de cadascuna d'aquestes espècies. Al mar Mediterrani trobem fins a 8 espècies de cetacis que anirem coneixent al llarg d'aquestes càpsules. Coneixerem els noms científics de cada espècie, el seu comportament i de quina manera els podem identificar. També coneixerem la seva alimentació i en quines zones del Mediterrani els podem trobar. Per fer-ho, comptem amb la col·laboració de l'Associació Cetàcia. Ells ens acompanyaran al llarg de totes i cadascuna de les càpsules del mar. De fet, l'Associació Cetàcia és una entitat que vetlla per la divulgació i la preservació de totes aquestes espècies. Avui, de la mà de l'Arnau, coneixerem el dofí mular. Arnau, molt bona tarda i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a les càpsules del mar.
Molt bones, què tal?
Parlem una miqueta avui del dofí mular, Arnau. No sé si ens pots dir primer quin és el nom científic d'aquesta espècie.
Doncs el dofí mular seria el Turceps truncatus. Val.
I si et sembla, coneixem també, no?, aquestes característiques de la seva morfologia i com podem identificar-lo.
Clar. Doncs el dofí mular és un dofí més aviat de mida mitjana, val, d'uns 3 metres aproximadament, i és un animal que, a diferència d'altres dofins que hem pogut parlar, és un dofí molt robust. És un dofí que, bueno, quan el veu sorprèn bastant, perquè és un dofí molt robust, té una aleta molt alta, val, i falcada, que es diu, val, cap a la meitat del cos, més aviat, i és un animal que és monocromàtic, sobretot és un animal que és tot gris i és molt fàcil d'identificar per aquesta coloració que té. Val, i a més, a la part ventral sí que presenta una coloració més blanca.
Uh-huh. Com es comporta el mar? Quin és el seu comportament per al qual el podrem identificar a mar, per exemple?
Doncs a mar és un animal que és força calmat en superfície, a diferència també d'altres espècies que són molt més actives. En general és un animal bastant calmat, tot i que és capaç de nedar a grans velocitats i també pot fer grans salts, però sí que en general és un animal tranquil, val? És calmat. I tot i que sempre ens hem presentat aquests animals com animals molt amables, no?, molt simpàtics, és un dofí també que pot mostrar-se agressiu en algunes ocasions i s'han reportat atacs entre aquest dofí i altres espècies fins a arribar a la mort, per exemple. Per tant, és un dofí, això, podríem dir tranquil, però també agressiu en certs aspectes. Això seria.
No sé si ens pots dir també quin tipus d'alimentació té.
Sí, aquest dofí, també com la gran majoria d'aquests d'aquí del Mediterrani, s'alimenta sobretot de peixos, val? I d'algun cefalòpode també podria, però majorment són peixos.
Uh-huh, petits peixos. A on el podem trobar al Mediterrani? On se situa?
Doncs aquest tipus de dofí és el dofí que es veu més fàcilment per la gent en general que surt a navegar, sobretot prop de costa, perquè és això, és un dofí que el podem veure en aigües poc profundes, el que es diu a la plataforma continental, fins als 200 metres aproximadament. Llavors és un dofí que no veurem a altres profunditats, val? Sobretot aquest és el típic també que es pot veure a vegades des de la costa, des de terra, si tenim molta sort i el dia està també molt bé, val? I sí que algun albirament l'hem pogut tenir cap al talús o les capçaleres, però en general la gran majoria estan fins als 200 metres els podríem trobar.
Uh-huh. En alguna època de l'any en concret, hi ha alguna època on en veiem més, alguna època que en veiem menys?
Doncs és una espècie resident, això vol dir que la podem veure durant tot l'any, val? El que passa que aquí al Garraf sí que la majoria d'anys que hem estat sortint a navegar, això és una espècie que la veiem al llarg de tot l'any, però sí que és cert que molts dels albiraments els presentem a la primavera. Uh-huh.
Val? Per acabar, quines són les principals amenaces, no?, per a la supervivència d'aquesta espècie?
Doncs és un dofí que està catalogat com a vulnerable, segons la OISN, però sobretot les principals amenaces, com els odontocets, sobretot, en general comparteixen aquest tipus d'amenaces, que serien la pesca, que podien quedar atrapats, val? La pesca i la captura accidental, o també la falta d'aliment degut també a aquesta pesca, no?, que fa de competència directa amb ells i per tant no poden alimentar-se perquè, no?, estem agafant el seu aliment. I per últim, bueno, també en general la contaminació podria produir-los també malalties a llarg termini, val? I problemes sobretot de reproducció del sistema nerviós. Mm-hmm. També.
I hi ha algun perill a l'hora de, quan, per exemple, quan comentaves, no?, que són força juganers, no?, els dofins són una espècie, no?, que solen jugar bastant amb els vaixells, amb les proves, no?, quan naveguen. Sí. Hi ha perill en aquests casos?
En general, el perill, per exemple, en col·lisions, si és el que, per exemple, ens pot venir al cap, és més aviat amb misticets, és a dir, amb balenes, amb animals més grans, tot i que hem de vigilar també amb els odontocets. Aquí el principal amenaça és més la pesca, no?, i que hem comentat, però són animals que, per exemple, el dofí mular és un dofí que no sap, és, diguem, més, té més cautela en aquest sentit, no s'apropa tant a les embarcacions en general. Sí que els pots veure que s'apropin als vaixells de pesca per poder també robar-los aquest peix, però en general són animals que mantenen la distància i si s'apropen el que hem de fer, el que hem de fer és hi ha una llei, val, que regula tot això. Val, llavors, si tu tens un albirament amb cetacis, en aquest cas, sobretot de reduir la velocitat fins a 4 nusos com a màxim, val, i mai pots apropar-te més de 60 metres d'aquest animal. Si és l'animal que decideix llavors apropar-se a la teva embarcació, simplement reduir velocitat, segueixes el rumb que portaves i gaudir de l'albirament.
Uh-huh. Gaudir, no?, de l'espectacle, podríem
sí,
dir.
Sí, exacte, sí, sí.
Per acabar, alguna curiositat que se't vingui al cap sobre aquest, el dofí mular? No sé si hi ha algun darrer albirament, alguna cosa que se't passi pel cap.
Doncs així destacable, és un animal que treballem molt amb la fotoidentificació. Val? La fotoidentificació és un tipus de com dir-ho? Bueno, és una mesura, no? És un tipus d'investigació que fem nosaltres, la fotoidentificació, que el que fem és utilitzar les fotos d'aquests animals per identificar-los. Val? Llavors, sobretot amb el dofí mular, per exemple, ho fem amb l'aleta dorsal, perquè aquest animal té unes marques en aquesta aleta que generen a través de cops, no?, entre els individus, que són unes marques que poden ser que poden durar una durada puntual de temps, no?, o poden durar durant tota la vida, pràcticament. Llavors, això ens és molt útil perquè aquest animal, si té aquestes marques, les tindrà durant molt de temps. Per tant, si fem fotos i d'aquí 6 mesos tornem a fer fotos i el tornem a veure i comparem, podem saber que és el mateix individu. I amb això podem després agafar informació per fer estudis, i que és el que estem fent a l'associació.
Us ho trobeu a vegades que identifiqueu un, no?, i en una altra sortida torneu a veure el mateix?
Sí, sí, sí. De fet, tot el nostre projecte de fotoidentificació, podeu veure que estava penjat a la web, val? Tenim molts realviraments. Tenim realviraments per una banda nous, és a dir, individus que no els teníem catalogats, i després tenim molts realviraments. També, com a curiositat, per exemple, tenim algun individu que, gràcies a aquest treball de fotoidentificació que fem, hem vist algun individu que, per exemple, havia estat també a Múrcia o també cap a la part nord del Mediterrani. Val? Si comparem aquests catàlegs amb altres entitats i comparem imatges, podem arribar a veure com es desplacen aquests animals a la costa.
Doncs, per acabar, com sempre, recordem que hem de respectar, no?, aquest entorn d'aquestes espècies, sobretot quan sortim a navegar, quan albirem alguna, hem de ser molt respectuosos amb aquests albiraments, Arnau, sobretot, eh?
Sí, sí, és superimportant. Al final, també hem tema de xarxes socials, no?, agafar la millor imatge, el millor vídeo. També el que ens han venut sempre, que són uns animals molt simpàtics, són uns animals que estan molt amenaçats i, per tant, cal ser respectuosos. Al final, només veure'ls ja pots gaudir, és un espectacle, no cal perseguir-los i fer-ho tot amb seny i estar i gaudir del mar i d'aquests animals.
Doncs, Arnau, d'Associació Cetàcia, moltíssimes gràcies un dia més per estar amb nosaltres aquí a les Càpsules del Mar.
Perfecte, gràcies.
Deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura, espatlles, malgrat la por. Fent el mort, la vida passa igual. Però és que t'ho juro, he perdut la por a fer-me mal. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i la sal siguin el far. Sigui per què ha de passar. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les arts siguin el far. Viure només viure i no pensar. I que quan et trobin sigui per què ha de passar.
En 3 minutets i mig ens situarem en el punt de les 5 de la tarda. Tanquem la primera hora de la Randa Mar i encetem una segona hora en què... Marina, vine cap aquí. Marina, que et toca. Sí, sí, la segona hora de la Randa Mar és tota teva. Fins ara mateix.
Mai hi haurà cap barca que em dugui cap lloc millor. Tirar-s'hi de cop, jugar-s'ho tot. Que la vida sempre és un absurd. Fins que trobes llocs on per fi pots tornar a ser tu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
gang, I'm the boss. For my kids, give my life with no thought.
Xarxa. Bona tarda, són les 5. Notícies. Èxit de participació en la primera diada dels pescadors.